Míssils sobre objectius a diferents ciutats ucraïneses i que han causat danys en infraestructures i zones residencials.
Arribam així a les 6:04. Més notícies a la xat a l'informatiu vespre.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entusiastes, amb Anna de la Salut.
Benvingudes, entusiastes, al programa de la cultura d'IB3 Ràdio. Com esteu? Començam el dijous, un programa avui amb molt de cinema i, de fet, començam parlant de la 74a edició de la Berlinale, que dona el sus avui mateix i que ho fa sense presència espanyola. El cinema espanyol estarà representat, però no a la secció oficial del festival. Serà el cinema per aventura més arriscat i més als marges, on es vegi per primera vegada la capital alemanya, amb propostes que desperten curiositat, com The Human Hibernation, el debut en la direcció de l'artista multidisciplinar Anna Cornudella i que podria optar en aquest cas el premi a millor debut del festival. Es veurà aquesta proposta en la secció Fòrum, on també hi haurà La hojarasca, òpera prima de la directora canària Maku Machin, que protagonitza la família real de la directora, les dues tietes i la mare. A més, dues coproduccions, Reines amb l'Uruguai i Els tons majors amb l'Argentina, que participaran a la secció Generation, on també es podrà veure el curtmetratge Curasana de Lucía Romero i produït per l'Escola de Cinema de Catalunya, l'ESCAC. A la secció oficial, qui sí hi haurà, encara que en forma de jurat, serà Albert Serra. Juntament amb la resta del jurat s'encarregaran de decidir l'os d'or entre la resta de guardons. En aquest cas, el gran, l'os d'or, hi opten en guany 20 pel·lícules, entre les quals hi trobam A Different Man, del cineasta indi Aaron Schimberg, Another End, amb Gael García Bernal, la mexicana La Cuina, o Small Things Like This, de Tim Mielans, amb Cillian Murphy com a protagonista. El sus a la Berlinale, que s'allargarà fins al dia 21 de febrer. Un primer punt per començar el programa d'avui, en què xerrarem de tot això. Arrencam avui el programa amb Xavi Herrero, director del Festival Internacional de Cinema Independent d'Eivissa, l'Eivissa Cine Fest. Tot seguit entrevistarem Òscar Bernácer, productor de la pel·lícula Mentre et siguis tu, guanyadora del Premi Goya com a millor documental, i tancarem el programa amb Carles Perelló, de Serializados. Tot plegat serà des d'ara i fins a les 7, amb Facundo Tenaglia al control tècnic, així que podem donar el sus.
Entusiastes, a IB3 Ràdio.
Esta isla se parece a la isla donde crecí, en Grecia. Cuando me fui, no fue una partida, sino una huida. Y me fui con la premisa de nunca más volver. Sumaban ya 20 años viviendo en Barcelona, cuando una tarde recibí un inesperado mensaje de un extraño. Un hombre que firma como Ernesto me contacta diciendo que quiere hacer una película sobre su vida. Su correo dice así: le escribo porque en el problema de la violencia familiar siempre hay dos partes, la víctima y el maltratador. Yo soy el maltratador. y mi versión.
Escolta'm, el tràiler d'Ara la llum cau vertical d'Eftimia Zimbragaki, que serà la pel·lícula que inaugurarà la 8a edició del Festival Internacional de Cinema Independent d'Eivissa, que se celebrarà des del dia 23 d'aquest mes de febrer fins al dia 3 de març. Una aposta per les pel·lícules d'autor compromeses amb punts de vista necessaris que contribueixen a enfortir el panorama cinematogràfic i que sigui divers i plural. 134 propostes nacionals i internacionals que es distribueixen en 113 curtmetratges i 21 llargmetratges que seran projectats de nou a diferents seus a 5 municipis d'Eivissa. A més d'aquesta edició, seguirà comptant amb la participació de Filmin i tindrà la versió online. Com és habitual, en aquesta 8a edició el curtmetratge serà el protagonista del certamen, ja que l'Eivissa Cinefest és qualificador als Premis Goya 2024 pel que fa a curtmetratges. El festival tornarà a comptar amb estrenes internacionals i nacionals de propostes de realitzadors i directors emergents i també donant suport a les propostes més properes. A més de les projeccions, el públic podrà assistir a diferents activitats entorn al món audiovisual, de les quals tot d'una xerrarem, i també hi haurà espai en aquesta edició pels professionals del sector amb activitats dotades també de premis. I per xerrar del festival i de cinema, tot d'una saludarem el director i realitzador Xavi Herrero, que també és director i creador d'aquest festival. Xavi Herrero ha fet feina en tots els gèneres i en diferents formats. És el director, entre d'altres, d'Aixa, el darrer mestre d'Eivissa, de Kitab, del llargmetratge Moonface, Una mujer en la guerra, premiat al Festival de Màlaga de 2019 amb una bisnaga de plata i el premi del públic de la secció Afirmando los derechos de las mujeres, i entre d'altres projectes. Ara en xerrarem també de tot plegat amb ell, perquè ja el tenim en línia. Xavi, com estàs? Benvingut, entusiastes.
Hola, bona tarda. Gràcies per avisar-me. Molt bé.
Dèiem, Xavi, que vareu començar l'any 2016, 8 edicions ja, per tant, una trajectòria, podem dir, sòlida d'aquest Eivissa Cinefest, no? Quina valoració feis de tot aquest grapat d'anys?
Pues home...
Xavi?
Ai, si dius, Déu-n'hi-do, pues... Sí, hola.
Sí, és que justament s'ha teat quan començaves a xerrar, però ara te sentim bé.
Vale. No, home, deia pues, que sí, que ja són 8 edicions i que, clar, mirat enrere, tal com tenim el festival ara, tal com vam començar, pues, home, estem molt contents i ens sentim reafirmats per totes les institucions. A Eivissa ja tenim els 5 ajuntaments, no? Mm-hmm. En faltava un i el tenim. I vam començar amb 4 convidats i ara en tenim a prop de 70, no? Vull dir que estem contents i espero que n'hi hagi moltes més, no?
Esperem que així sigui. Per tant, una projecció, una solidesa ja d'aquest festival amb aquesta 8a edició. I explicàvem que tindreu fins a 134 títols amb gran presència del curtmetratge dins la programació, estrenes internacionals, propostes també clares cap a un tipus de cinema. Explica'ns una miqueta què destacaries tu de la programació d'enguany. No sé si, ja sé que això és molt complicat i molt difícil, però si hi ha hagut qualque títol que ens recomanis especialment perquè t'hagi captivat per algun motiu.
Bueno, com dius, és complicat, però bueno, diguéssim que a la secció de llargmetratges, no? No m'agrada dir que és la principal, perquè el curt nacional, pues, qualifiquem a Goya i li posem molt d'esforç i molt de carinyo també, però com a programador estic molt content d'estrenar 5 llargmetratges que crec jo importants i que algun ens ha costat molt que arribés. Inclús n'hi ha un que encara estem... El que passa que és molt pesat i serà que sí, no? Però que es pugui veure a Filmin almenys 48 hores, que és Patagònia, no? És, és una estrena d'una pel·lícula premiada a Locarno, del Simone Bozzelli, que vindrà a Eivissa, i és una de les pel·lis, pues, clar, dir que m'agradi més, jo no ho diré, però que estic molt content de tenir-la, no? Uh-huh. O Lightfall, del Pedro Papamichael, no? Que és un director de foto reputadíssim a Hollywood, no? Vull dir, ara està treballant, no vindrà, està treballant a Los Angeles, però ha portat fotografies de superproduccions com la última d'Indiana Jones, per dir-te alguna cosa. Però després ell fa les seves pel·lis, no? Molt indies, és el quart o el cinquè llargmetratge que fa, que no li acaben de funcionar del tot, però són pel·lis molt... Hi ha molt estètiques, no? Aquesta, Life Falls, és una idea grega que està retratada, pues, treballa amb molt poc pressupost, no? I ho trobo molt interessant, no?, aquesta manera de treballar com treballar com a diner de foto, no? I, però és una molt bona pel·li, que també serà una escena a Espanya, es podrà veure a Filmin. Bueno, hi ha una sèrie de pel·lis, pues, Goodbye Julia, és una pel·li Prix a la Liberté al Festival de Cannes, la segona aparició a Espanya en festivals, i es podrà veure a Filmin 10 dies, també és una pel·li, crec que interessantíssima, la primera pel·li que ha sigut apoyada pel govern del Sudan, no? Políticament incorrecta, segons com estava el país a l'hora de rodar, no? Però, bueno, hi ha unes pel·lis que jo n'estic molt content.
Per això, pel que fa als llargmetratges, n'han destacat alguns, però també el festival, si té una marca, és apostar pel curtmetratge també, i et volíem demanar què significa precisament el curtmetratge per un festival com l'Eivissa Cinefest.
Home, el curtmetratge vam començar sent un festival de curts, no?
Clar.
El primer any era relativament curts. El segon any ja vam començar a incorporar llargs, però la presència del curs sempre ha sigut molt, molt important en el festi i ja serà, crec que és la tercera edició que qualifiquem a Goya, el qual dona una responsabilitat extra a l'hora de programar una línia molt nostra, no? I que també tenim títols importants. Tindrem, per exemple, l'Àlex Lora, farem una sessió... L'Àlex Lora vindrà de Nova York a presentar Unicorns i la gran obra que ha sigut el curt que ha guanyat Sundance aquest any, el Premi del Jurat de Sundance, ni més ni menys, no? Pues una altra sessió de la que estem contentíssims que vingui l'Àlex i passarem la gran obra i després Unicorns, no? El cuidem molt, el curt. El curt internacional tenim, em sembla que són 18 estrenes a Espanya. I és una de les línies amb el curt internacional, no? Que la majoria siguin obres inèdites. Tindrem països com Jordània, com Sudan, un curt palestí... Armènia, no? Anem a buscar cert exotisme, cines de països que no estem molt acostumats, no?
Clar.
A la seva cinematografia. I són obres molt compromeses culturalment i políticament. És com fer una volta al món, no? Pues, a nivell cultural i social, veient curtmetratges. També n'estem molt contents, no? Però, no sé si són... 80 i pico de curs, o 90, moltíssim. No?
Això t'anava a dir, perquè a banda de tot també ets una de les persones que selecciona els títols que formaran part de la programació. M'imagino que això és una feina dura, complicada, perquè, clar, jo no sé quantes pel·lícules deus, i curts pots arribar a veure durant aquest procés.
Molts, no? però bueno, no em queixaré. Vull dir, és la meva feina i hi ha molts dies que esmorzant ja estic veient un cura, un llarg.
Clar.
No? I pot ser una mitja de 5 o 6 títols diaris.
I l'any 2022 vas entrar dins l'European Film Academy. Jo no sé si això també facilita aquest procés i aquesta presència de, per aventura, cinemes més internacionals, però que no estan tan acostumats, com deies, a tenir-los, no?, a mà.
Sí, no. Clar, vaig rebre una invitació com a director de festival, lo qual crec que és un reconeixement personificat amb mi, però
al
festival
feta.
No sóc acadèmic com a director de documentals, no? Sóc acadèmic com a programador i director de festival de cine. No, un any que també entra Cinevi de Bilbao, crec, i Avicine, no? De cine independent d'Albacete. Aleshores, ho trobo un reconeixement... Jo crec que és bo, no?, que tinguem aquest reconeixement, i en presumim, clar que sí. I de cara al festival, doncs, més enllà de tenir una col·laboració amb un programa que organitza l'acadèmia, que es diu Short Films on Tour, que són els curts nominats i guanyador dels Premis Europeus, pues que disposem d'aquest programa. Val? Però, diguéssim, la col·laboració amb l'acadèmia no va més enllà. no? De pagar la quota anual, no? Que és molt alta. I, bueno, i per mi és... Clar, jo puc visionar moltes pel·lícules abans que s'estrenin i tinc el millor del cine europeu pues, per poder visionar. No ho utilitzo per fitxar pel·li al Cinefest, no? Perquè busquem pel·lis més fresques, no? Però bueno, és un reconeixement que em presumim, clar que sí.
A banda de les projeccions, hem parlat de llargmetratges, de l'essència d'aquests curtmetratges també, però heu plantejat també diverses activitats, per exemple, la jornada El Cine Kinky, una cartografia de la transició en Espanya. Parla'ns una miqueta d'aquesta i d'altres activitats paral·leles que hi puguin haver en aquesta 8a edició.
Bueno, pues, les activitats paral·leles que van variant cada any, pues, a vegades venen inspirades per una pel·li. Eh? Per exemple, el Cine Kinky, no és que estiguéssim aquí, hosti, vull fer un especial del Cine Kinky, no? Un gènere que va desaparèixer, sí. Molt per fer de l'any 80-90, sinó que bueno, veus una pel·li com Sueños y Pan, m'entusiasma aquesta pel·lícula, i al voltant de... Hi ha pel·lícules que donen més, no?, per obrir un col·loqui o per parlar-ne de manera més genèrica, extrapolar-ho pues, a una època a Espanya, no? Que és el que farem, per exemple. No? Però bueno, són casualitats. I pues, sí, farem això, tenim una col·laboració amb la UNED, no? La Judit Vega s'encarregarà d'aquesta secció. Hem invitat al Rafatal, que és un erudit en tot el que és cine kinky i cine durant la transició espanyola. I després veurem Sueños y Pan amb la presència del protagonista, el George Stent, no? l'últim Checo Almodóvar. Tindrem un Checo Almodóvar i tot aquest any. No?
Una miqueta de tot, tant en les seccions més oficials, les projeccions, llargmetratges, curtmetratges i també totes aquestes activitats paral·leles d'aquest Ibiza Cinefest, també disponible a Filmin per poder arribar una miqueta més enllà d'aquestes seus presencials, diverses seus presencials a Eivissa. I hem xerrat molt del festival, Xavi, però no te volíem dir adeu sense xerrar també dels teus projectes del futur. No sé si estàs amb alguna creació, si tens qualque cosa entre mans.
Bueno, aquest any i cap a la distribució d'un documental sobre vi natural que va estar aquí a l'Atlàntida, sí. El projecte Palma, de Les Walls, i sí que tenia previst rodatge, però bueno, vaig tenir un accident de moto i he estat una mica Robocop uns mesos.
Ostres!
No? Sí, res, no? Però bueno, costelles... Vull dir que jo aprofito l'estiu pels rodatges, i aquest estiu no m'ha sigut possible, però tinc moltes ganes, sí que tinc coses al cap, no? I a la que acabi el Cinefest i el tanquem, pues, sí, s'agafarà la càmera i tinc un parell de projectes. Acabar Mauritània, no? Que hi ha dues pel·lis fetes i l'hem d'acabar d'alguna manera, no? Sí. Col·laboratiu amb una ONG, i després estic buscant una camionera. Vull dir, si algú em sent, i per fer un documental sobre carretera i camions des del punt de vista de gènere. Això és el que de moment volta pel cap i espero pues, aquest estiu poder rodar una altra vegada.
I de tot, ja molt d'èxits amb totes aquestes idees i projectes que sonen ben interessants, a veure si es poden materialitzar després de tancar aquesta edició 8a de l'Ibiza Cinefest. Com dèiem, presencialment a diferents seus d'Eivissa i també a Filmin. Això estarà des de dia 23 i fins dia 3 de març. Xavi Herrero, moltíssimes gràcies per aquesta estona tan nosaltres.
A vosaltres, com sempre.
Fins una altra, una ferrada.
Seems like he's fallen in. Smile he sees so long away, watches you crossing the street. Paradise.
6 a 7, Entusiastes, amb Anna de la Salut.
IB3 Ràdio és servei públic.
IB3 dona una mà a la Fundació Hope Mallorca. Hope Mallorca et necessita per donar suport a les famílies de Mallorca que es troben en situació de vulnerabilitat. Té com a objectiu ajudar aquestes famílies amb alimentació, mobiliari i donar reforç escolar als més petits. Ajuda Hope Mallorca a ajudar. IB3, tots donam una mà a la Fundació Hope Mallorca. Més informació al web hope-mallorca.org o bé telefona al 629 20 41 06.
Ampliem el termini dels ajuts per millorar l'eficiència energètica de casa teva durant el 2024. Estalvia fins a un 80% de la teva inversió. Visita una oficina de rehabilitació o telefona al 871-59-900. Deixa fora de casa teva el fred, la calor i l'excés de consum energètic. Campanya finançada pel Fons Next Generation de la Unió Europea, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i el Govern de les Illes Balears.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Escoltes Entusiastes, la teva hora de cultura.
Se cruza con extraños, pero saludan bien. Pone cara de todo, preparado para ser el más universal. Primo amigo, pintor, deseando encontrar sin tensión el nombre del Señor.
I seguim amb més cinema i món audiovisual i avui, ara en aquest moment, connectam una altra vegada amb els Premis Goya. Ens endinsam ara en la producció que va guanyar el Premi a Millor Documental, Mentre siguis tu, de Clàudia Pinto.
El pitjor que m'ha passat probablement és quedar-me en blanc, oblidar-me del text completament, quedar com fora del temps i del lloc.
Quina estació de l'any estem?
Aquest matí ho sabia.
La memòria falla, primer subtilment, i molt a poc més contundentment.
Carmen Elías por camino.
José María Rodero me dijo hace muchos años que lo más importante en nuestro oficio es persistir. Y Rodero tenía razón.
Tú eres alguien en quien confío plenamente, en tu inteligencia, pero en tu corazón y en tu sensibilidad. Y me conoces mucho.
No sabéis lo que me ayuda a esto. Llegue a donde llegue, hagamos lo que hagamos, vosotros estáis aquí conmigo y hay un proyecto.
Necesitamos un título para esta película. La gran tragedia.
Una proposta que s'endins en la vida de Carme Elías, actriu que després de 50 anys de carrera en el teatre, en el cinema i la televisió, és diagnosticada d'Alzheimer. En Pinto, directora i amiga, decideix plasmar aquest darrer viatge conscient i es transforma en aquest film documental que ja es va alçar amb el Premi Gaudí i que fa manco d'una setmana recuia també el Premi Goya Millor Documental. Mentre siguis tu, ja es pot veure als cinemes des del dia 9 de febrer i compta més amb una pota mallorquina en la producció, la d'Òscar Bernàcer. Afincat a València, a més de productor, ell és guionista i director de cinema. Des de ben petit ha estat en contacte amb el món de la fotografia i l'audiovisual i ben aviat comença amb els curtmetratges Les Zapatillas de Laura, Desayuno con Diadema, Bikini o Apolo 81 o Stanbrook en són alguns exemples. També s'ha endinsat en el món de la ficció amb propostes com La Forastera i tres temporades de la sèrie documental Cuiners i Cuineres. La més recent d'aquestes produccions, la sèrie documental sobre Bàrbara Rey, La vida Bàrbara. I avui, amb diversos premis acumulats i nous projectes, també a punt d'estrenar, ja ens atén telefònicament Òscar Bernàcer. Com estàs?
Hola, com anem? M'has fet un currículum, bueno, fantàstic, eh? No, jo no m'hauria fet millor.
Jo sempre ho dic, que això és els currículums que teniu, el que passa que no volen recordar-ho, i quan jo els allotgesc pareix que s'ajunta tot i fa com més impressió, eh?
Sí. Molt fa més no és xerrar de nosaltres mateixos que quan un altre xerra de nosaltres diem, ostres, doncs sí que he fet coses, sí.
Sí que he fet coses, exactament, i la darrera... Bé, primer de tot, te donem l'enhorabona per aquest premi. Millor documental, mentre siguis tu. No sé si ja heu paït, perquè veníeu del Lleudí i després va venir aquest Goya. Com ho duis?
Bé, bueno, estem un poc sobrepassats perquè, clar, jo no m'imaginava aquesta repercussió de guanyar un premi com és el Goya i que sigués com un... estigués donant felicitat a tot arreu, no? M'arriba moltíssima gent, amics, coneguts, veïns, companys de feina, que estan tots celebrant aquesta notícia. I això me posa més content que pràcticament que és propi premi, no? Perquè, no sé, estem repartint felicitat. Semblem un poc som de la loteria de Nadal.
Està molt bé això de repartir felicitat.
Sí.
En projectes tan xulos com aquest, explica'ns una miqueta com sorges aquesta idea, perquè si no ha anat malament, nosaltres ho hem ubicat una miqueta, però l'any 2019 diagnostiquen aquesta malaltia, Carme Elias, i llavors quan més o manco se posa en contacte amb Clàudia Pinto, que ja havien fet feina plegades i eren amiques, no?
Sí. Bé, na Clàudia, na Joana, que és la meva parella, i jo som amics, hem estudiat junts a Guió, a València, fa, mare meva, 20 anys ja, que van començar. I un cap vespre d'un estiu, crec que va ser 2019, una per ahir, estava una mica devastada perquè na Carme havia anat a casa seva a passar uns dies i li va explicar la seva situació i bueno, que... xerrant, va caure damunt la taula la possibilitat de deixar un testimoni de tot això i arran d'aquesta primera conversa na Clàudia es va posar i en un parell d'anys o tres ja, ella ja havia anat gravant a poc d'una manera molt, molt íntima, no? Amb un equip molt, molt petit, una càmera i una persona de so i ja està. I després ja això va començar a créixer quan na Carme ja va fer un anunci oficial de la seva malaltia, que va ser arran del Gaudí d'Honor, de fa 2 anys. I a partir d'aquí ja sí que va començar a precisar més ajuda, no? I nosaltres, com a amics i com a coproductors, li vam tirar una mà en tot el que va necessitar. Era difícil perquè, clar, has d'entendre molt, molt bé on estàs, quina és la filosofia del projecte, i has de deixar un espai per generar un context de confiança entre elles dos, que dues amigues estan, vull dir, estan exposant-se davant de la càmera per xerrar, per obrir-se, no? I sobretot na Carme.
Clar.
Perquè no és un paper d'actriu, això que està fent, està obrint el seu coix i no és el mateix. I aquesta base és la nostra feina, donar un poc aquest suport i sempre quedar-nos en el lloc on havia d'estar, no? Quan has donat suport a les eines, tant en la producció com a la postproducció, que si teniu ocasió de mirar la pel·lícula, veure que n'hi ha una feina molt, molt gran d'arxiu i de muntatge, i bueno, això, nosaltres molt contents d'haver poder participat i ajudar.
Clar, imagino que amb això de l'arxiu feis una miqueta de repàs de la vida de l'intèrpret, lligada, evidentment, a la seva professió, però no sé si aquesta, també jugant, no, amb l'anunci d'aquesta malaltia, aquesta frontera entre la ficció i la realitat, imagino que durant el documental desapareix.
Sí. Sempre, bueno, sol passar que quan comences a dibuixar un camí en un documental tan personal, és que tot es desdibuixa, no? Tot, quan ja estàs rodant, n'hi ha un moment que se genera un ambient dins d'això que estan mirant les càmeres, que ja no transcendeix un poc al moment de rodatge i ja estem en un moment que és únic, no? I que s'esvaeix la posada en escena i comença a sortir la veritat, no? Tot el que té dins na Carme. Mm-hmm. I clar, són moments superespecials.
La directora Clàudia Pinto, amb llegir que definia aquesta pel·lícula com un acte de resistència, com una carta d'amor, imagina l'amistat, a l'art, també a la vocació, no? I per això supos que hi ha parts molt dures i molt tendres en tot aquest procés que heu viscut, perquè, clar, una malaltia que afecta també 900.000 persones, i mentre siguis tu també és una manera de sense perdre, no, el punt de vista íntim i la història personal, de visibilitzar tota aquesta malaltia. Per tant, doble feina, poden dir, no? D'equilibrar aquesta part personal i la part social.
Sí, a més, clar, n'hi ha moments durs, sobretot per la Clàudia, perquè van passant 10 anys i encara que en coses molt petites se va veient una evolució degenerativa, no?
Clar.
I clar, això va, doncs, va minant un poc també l'ànim de na Clàudia com a amiga. Mm-hmm. Però com a directora té un compromís, no? de tirar cap endavant. Mm. I bueno, és una lluita interna que té ella i que ha lluitat, s'ho ha currat moltíssim per poder arribar on ha arribat.
Estem en conversa amb Òscar Bernàcer, part de l'equip de producció d'aquesta pel·lícula que va guanyar el Premi a Millor Documental, Mentre siguis tu, el Premi Goya. I deixant de banda aquest projecte, Òscar, et volíem demanar també per algunes de les teves novetats molt, molt recents, perquè una d'elles es va anunciar ahir mateix, és l'adaptació de La Casa, partint del còmic de Paco Rocas. Paco Rocas, medalla d'or al mèrit en Belles Arts del Ministeri de Cultura, Premi al Mèrit Cultural de Ciutat de València, dibuixant, il·lustrador, i en aquest cas aquesta pel·lícula amb David Verdaguer com a protagonista, i l'estrenau d'aquí ben poquet, no?
Sí, estem supercontents i tenim moltíssima il·lusió, perquè és una pel·lícula que és superespecial per nosaltres, no? Perquè, bueno, la dirigia per Nales Montoya, que ja l'havíem produït una primera pel·lícula, jo vaig estar també en la segona pel·li tirant una mà, aquesta és la tercera pel·li, però jo sempre he volgut fer una pel·lícula d'en Paco Roca, i m'hagués agradat fer-la com a director, com a guionista, però bueno, en aquesta ocasió vaig com a productor, però vaig supercontent i superfeliç, perquè és una història tan sensible i tan bonica de llegir en la novel·la gràfica que nosaltres estem super emocionats de veure com ha quedat el resultat final de la pel·lícula, i tenim moltíssimes ganes de que tots els fans d'en Paco puguen tastar-la, no? I bueno, tenim un planter boníssim, encapçalat per en David Verdaguer, i estrenam ara el dia 5 de març en el Festival de Màlaga.
En el Festival de Màlaga, la secció oficial. I parlaves d'aquesta història, són tres germans que retornen després de la mort de son pare, una casa familiar, la casa on varen créixer, i allà de qualsevol manera s'enfronten una miqueta, no, a què mullar i què quedar-se en aquest record, no? Si vendre la casa o no, van fent recerca de qualsevol manera, i parlaves, no, d'allò que agradaran els fans, no? de Paco Rocas, en aquest cas. Jo no sé com heu jugat en aquest sentit, sobretot a nivell artístic i a nivell de muntatge, però no sé si manteniu aquesta estètica o aquesta filosofia del còmic.
Bé, adaptar un còmic és supercomplicat, perquè clar, és, visualment, en els còmics se poden fer moltíssimes coses, se poden fer transicions poètiques que en una pel·lícula són molt, molt més complicades, però crec que en Àlex ho ha resolt superbé, a fer propostes molt interessants. I t'anava a dir que la pel·lícula està rodada en la casa d'en Paco, la casa original.
La casa original,
Sí. I clar, això també li dona un ambient molt especial a tot. Uh-huh. De fet, en Paco ja havia arreglat la casa, perquè s'havia quedat a casa ell,
sí.
Havia fet uns arreglos i els han hagut de desfer, perquè, clar, havien de tornar al 2015.
Li heu desfet la reforma,
bueno,
no?
Va, sí. Però bé, no, i també, clar, és que aquesta és una novel·la, en Paco parla sempre de sa memòria. Uh-huh. I nosaltres, amb aquestes dues pel·lícules, estem xerrant de sa memòria, no? Mentre siguis tu i en la casa, des de dos vessants molt, molt diferents, xerrant de sa memòria.
Clar.
Per què? Perquè és un tema, jo crec que prioritari, tant a nivell comunitari com a nivell individual, no? La pèrdua de la memòria és l'oblit i la memòria personal i la memòria comunitària és fonamental de mantenir-la. I aquests són temes sempre que a mi m'agraden molt perquè després d'un visionat generen un debat i generen una conversa. Uh-huh. I per això estem tan, tan desitjosos de que comenci ja el festival i que se pugui veure la pel·li.
Te desitjam molta de sort amb aquesta estrena, dia 5 al Festival de Màlaga i a la secció oficial. Imagino que després, no sé si fareu ruta per més festivals, si teniu ja tancada aquesta trajectòria o com ho fareu?
Bé, en principi s'està... Ara està només això i s'estan començant a mirar altres festivals per fora. Uh-huh. I data d'estrena per... serà una primavera, just abans d'estiu, una cosa així, que ara no està tanqueada.
Idò, i esperarem una miqueta més. I abans de acomiadar-te, també te volíem demanar, perquè, clar, després de La vida de Bàrbara, que mencionàvem a l'inici, La vida de Bàrbara, sí. També tens entre mans, si no anant malament, un altre projecte en aquest sentit, més de ficció documental, no?
Sí, bueno, ara mateix jo com a director estic amb dos projectes de pel·lícula. Uh-huh. i amb una docusèrie d'un personatge que no puc ara contar massa perquè no me deixen. Uh-huh. però bueno, estem ahí, estem en una fase de molt avançada de desenvolupament i esperant que d'aquí no res ja puguem encetar tot. No ens avorrim.
No, ja ho veig, que teniu molta feina per davant, així ens agrada, sí. I te desitjam molt d'èxits en tot això que vendrà, i una altra vegada te donam l'enhorabona per aquest premi Goya, per aquesta part, per formar part d'aquest equip guanyador de Mentre siguis tu. Òscar, fins una altra, que vagi molt bé.
Vagi bé, gràcies.
Adéu.
Adéu, adéu.
En los 50 se quedó su pensamiento a la deriva. Enredada madeja en un punto de vida, como los barcos sin un puerto en la tormenta suspendida. Sensación de tropiezo, pasiones dormidas, con un pañuelo ante los ojos y las palabras distraídas. Fue perdiendo de a poco la voz, la alegría y la conciencia que enojosa detiene el curso de los días. Desaprende las cosas y de todo se olvida, dejando de estar, estando presente.
9 de cada 10 mitges recomanen una hora de cultura diària. Escolta, entusiastes.
Tres ràdios, patrimoni.
El dia, de dilluns a divendres, a les 9 del matí, per saber què passa i per què, per comptar amb l'anàlisi més completa, per escoltar els protagonistes de la notícia. De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Quantes tragèdies de civilitzacions alienígenes ens han perdut durant els 13.800 milions d'anys transcorregudes del Big Bang? Es podrien descobrir sondes de civilitzacions extraterrestres que destinaren els seus recursos a anar a l'espai interestel·lar amb la finalitat de salvar-se del que segur també passarà a la Terra. Els éssers humans tenim les dues sondes, la Voyager 1 i la Voyager 2. Resulta que des de fa uns dies només està enviant uns i zeros, com si fos com un bucle, que no entenen la informació que els hi està arribant.
Han de mirar, desxifrar aquest codi binari, treballar tot el suc que se pugui, a menys si diu qualque cosa.
És que està molt en fora i no sabem què és el que passa allà on està ara mateix.
Vos imagineu que aquest missatge fos un missatge de qualcú?
Font de Misteris. Dissabte i diumenge, a les 11 del vespre, a IB3 Ràdio. Fins a les 7, entusiastes.
Final del programa d'avui i, en fet, cinema i cinema, i ara ens endinsam en el món de les sèries i ho feim amb els companys de Serializados i és el torn avui de Carles Perelló. Com estàs, Carles?
Hola, Anna, com estàs?
Com molt va bé aquesta setmana, mem?
Doncs bé, des de fa ara uns dies que ronda pel cap la idea de que tindrem una sèrie que faltava.
Sí.
Que és una sèrie sobre la trajectòria de Julio Iglesias.
Ostres, sí, això és fort, sí.
per Netflix, sí. La veritat és que, clar, va sortir la notícia, no se sabia res, o sigui, va ser bastant a contrapeu, tot plegat, i hi ha hagut moltes reaccions, no?, dins del sector. Hi ha molta gent que diu, ostres, ara una sèrie sobre aquest tio, no?, perquè hi ha molta crítica interna al voltant d'aquesta nova tendència a Espanya de fer biòpics,
sí,
televisius sobre estrelles de la televisió, no? Hem vist sèries sobre, no sé, Camilo Sesto, Miguel Bosé, Nacho Vidal, Ángel Cristo, coses bastant estrambòtiques. Però sí que és veritat que, a veure, a tot agrada més o menys, però Julio Iglesias, caram, o sigui, és un mite de la música.
Sí.
Jo, no, a mi no m'agafa, o sigui, a mi realment no m'agafa, no, crec que no sabria dir-te dos cançons, però realment investigues una mica la seva vida i dona molt de joc,
de
joc.
Sí que està ben triat el personatge.
Sí, està ben triat, jo crec que sí. El tema és que ell està molt involucrat, cosa que hi ha hàndicap, perquè veurem fins on deixa, fins a quina informació deixa filtrar i quines coses censura, perquè sí que és veritat que és una vida que, al marge de l'èxit musical, artístic, és bastant fosqueta.
Sí.
La de Julio Iglesias.
Ara veurem cap on va.
Què
deixa i què no deixa sortir en aquesta nova sèrie, en aquest biòpic. I si no, Carles, sempre es quedaran els memes, eh?
Exacte.
De Julio Iglesias, que n'hi ha bola.
Sempre es quedaran els memes i també aquestes suposades 3.000 amants que sempre es diu popularment que ha tingut al llarg de la seva vida, que imagino que un càsting per 3.000 dones no faran i a més ell imagino que sempre ho negarà, igual que aquell fill que porta 30 anys de jutjat en jutjat dient que és, bueno, aquella persona que diu que és fill de Julio Iglesias i que encara està, intentant que aquest senyor l'accepti com a tal, no? Però bueno, jo crec que si està a l'alçada d'aquella sèrie sobre Luis Miguel de Netflix, el cantant mexicà, jo crec que pot estar bastant bé.
I deia, veure, espera, esperarem a veure quan s'estrena això i quin és el resultat. El personatge segur que dona de molt d'aquest xerrar. I deixant de banda Julio Iglesias, explica'ns què hi ha hagut que t'hagi sorprès darrerament.
Doncs la veritat és, a Filmin tenim el que per mi de moment és una de les sèries d'aquest inici d'any. És una sèrie francesa fantàstica, de pocs capítols, que es diu Sangre y Dinero.
$1 billón. Es el volumen anual de dinero negro según un estudio del FMI. Los delincuentes se han dado cuenta de que es más fácil operar en los mercados financieros que atracar un banco.
¿Por qué creen que timadores se meterían en el mercado del CO2? No es oro y cocaína.
¿Es eso lo que te pone ahora? ¿Las estafas? ¿Los gángsters?
Un fraude de 2.000 millones en menos de 3 meses.
Venga.
Simón Benachter, director del SNAJ. El nuevo servicio de aduanas judiciales.
Sangre i dinero, n'escoltàvem el tràiler, Carles, sí. I això és una espècie de distopia... Bé, no, perquè ens situa en el passat, però vaja, és una...
Sí.
És una...
És més...
Com ho descriuries? Sí. No sé què t'he de dir.
És més un thriller financer,
sí.
Com aquelles pel·lícules americanes que ens agraden tant sobre ladrones de guante blanco, uh-huh. Una mica. Gent que està molt ficada en el món financer i veu els forats per poder fer un gran cop, el gran golpe de la seva vida. I en aquest cas ens situa el 2005, en un fet real a Europa, que es va dir el robatori del segle, uh-huh. Encara es diu que va ser el robatori del segle, perquè la Unió Europea va imposar una taxa a les empreses que es passaven de llarg en les emissions de CO2.
Mhm. Uh-huh.
Aleshores, les empreses que no es passaven del límit i que, diguem, contaminaven menys tones de CO2, al final de l'any, aquella diferència que no havien consumit,
no?
la podien vendre,
sí.
Exacte.
Uh-huh.
La podien vendre a altres empreses, per exemple, fabricants de ciment, que és molt, molt contaminant, la podien vendre a altres empreses que sí que necessitaven aquella quota extra a canvi d'una millonada. Aleshores va haver-hi un grup de persones, bastant execrables totes elles, milionàries i també lladres de poca monta, que és el divertit de la sèrie, és això, i se les van una mica empescar per crear diverses empreses d'aquestes pantalla i en aquestes transaccions de les quotes del CO2 quedar-se amb els IVAs, perquè hi havia un impost IVA en aquestes transaccions, quedar-se els IVAs, tancar l'empresa, fer-la desaparèixer, i aquells diners se'ls quedaven per sempre. Es calcula que es van emportar entre... no sé si era 20.000 milions o 30.000 milions... Una borrada, o sigui, una autèntica borrada. I, a més, la sèrie està molt ben feta perquè els personatges són meravellosos. El nen hereu d'una gran multinacional, que és qui posa els diners i qui se les empesca totes. Després el lladre, diguem, de poca monta, que és més del carrer. Després el policia també és fantàstic. I ens explica molt bé, la sèrie té molta, o els guionistes tenen molta traça, a l'hora de que no es faci feixuc tot el tema financer, que no ens perdem. O sigui, realment és molt, molt divertida, és superinteressant perquè és, també té aquests tocs històrics i passa rapidíssim. O sigui, a tothom que li agradi aquelles pel·lícules americanes sobre aquest tema, aquí tenim una europea que està totalment a l'alçada.
Mm-hmm. El frau del segle, jo deia una distopia perquè ben bé quan t'expliques tot això... ho sembla,
sí.
Que pugui no ser real, però efectivament sí. Va passar això,
sí, sí,
aquest
sí.
Dret a contaminar i aquest intercanvi de tasses, no?, per contaminar entre una empresa i l'altra, i tot això el que va dur és que gent se n'aprofités una miqueta
sí.
I juguessin en aquesta a fer aquest maneig de dobbers.
De milions.
De milions sí. De dobbers. Sangre i dinero, ja disponible a Film és la primera recomanació sí. Des de Serializados. I hi ha aquesta setmana, Carles, un comiat que crec que em vols parlar, no? Que és Larry David, no?
Sí. Clar, Larry David, un dels còmics més importants dels Estats Units. Aquí potser no ha arribat a tenir tant èxit. No se sap ben bé perquè aquestes coses a vegades no les pots controlar. Però és un mite. La seva sèrie porta 25 anys en antena. Aquest mes ha estrenat la dotzena temporada i es diu Curve Your Enthusiasm.
Have you noticed that when you take a picture, you don't look nearly as good as you do when you look in the mirror? Because the mirror is how you see yourself, and the photo is how you're seen.
Fuck, that's deep.
Whether I'm right or
antibiotics.
Antibiotics.
And that gives men breasts.
Well, Larry could grow breasts.
I thought of Larry with breasts.
You get pretty cute.
Dotzena temporada i darrera, després de 25 anys en antena, no? Explica'ns.
Sí, bueno, Larry David va ser co-creador de la mítica Seinfeld,
sí,
que va acabar al 98, també estava escrita per al Jerry Seinfeld, pel propi Seinfeld, i al final d'aquesta sèrie, al 99, HBO li va demanar una sèrie. Aleshores, el Larry David va dir, vale, aquesta sèrie ja sortiré jo, sortirà la meva cara, perquè tinc ganes de que la gent em conegui, no? I és un gran actor, és un gran guionista, i el que va fer aquesta sèrie de nom impronunciable, que és Curve Your Enthusiasm, o sigui, corba el teu entusiasme, sí, com una manera de... La vida és una merda, perquè el seu personatge, ell interpreta aquest típic personatge jueu, de vida acomodada, extremadament cínic i malcarat, que li diu a la gent tot el que pensa a la cara, i d'aquestes... honestedat tan radical, doncs es desprenen veritats de la naturalesa humana que a vegades amaguem, no? Per cordialitat o per vergonya, doncs ell les diu totes, absolutament totes. És aquest tipus de sèrie incòmoda, però profundament reveladora i que alleuja moltes vegades aquesta manera de ser que tenim nosaltres bueno, de no dir o de tenir por o de tal. I aquestes 12 temporades, com dèiem, estan considerades la millor sèrie de comèdia del segle. Als Estats Units és una cosa unànime, mm-hmm, per damunt de The Office i de moltes altres que li podrien discutir, allà ho tenen claríssim. Sí que és veritat que és un humor molt àcid, que potser aquí no estem tan acostumats, o sí, depèn, perquè també els britànics són uns experts en aquest tipus d'humor i aquí triomfa moltíssim. I jo recomano començar per la primera temporada, són capítols de 20 minuts. A més, com és una sitcom, té aquest caràcter que tu pots veure un capítol suelto,
clar,
i no passa res. O el pots veure fins i tot planxant o dinant o alguna cosa, perquè realment passa molt bé, pots estar atent o no, i és una sèrie meravellosa que a més resumeix molt bé tots els grans temes que ens han amoïnat durant aquest segle XXI, perquè ell els retrata i els afusella un per un, i això és meravellós.
I doncs l'apuntam també aquesta darrera temporada, Larry David, un dels grans humoristes, i una darrera recomanació que s'ha dit que era la gran rival de Balenciaga, però, Carles, em sembla que tu no estàs massa convençut, no?
Sí, vinga, es diu The New Look.
La couture parisina podría influir en el modo en que miles de mujeres corrientes sueñan y viven. La moda necesita un nuevo líder.
Un nuevo líder en la moda, Carles. ¿Qué tal, a veure? The New Look.
A veure, jo encara no l'he vist sencera, l'he, sí, vist bastant. Sí. És veritat que no li arriba a la sola a Balenciaga pel meu gust, tant pel nivell estètic com pels guions i també per la profunditat, o sigui, com aprofundeix Balenciaga en com es fa un vestit d'alta costura. Va a la tècnica, va realment al talent que hi ha al darrere. En aquesta The New Look, que se centra més en el combat entre Christian Dior i Coco Chanel durant la invasió nazi de França dels anys 40, se centra més en el drama social d'època, d'una França que ha d'amagar una mica la seva identitat per tal de poder acollir aquesta invasió. El bo d'aquesta sèrie és que, malgrat sí que deixa de banda tot el tema de la... o més de banda tot el tema de l'alta costura, posa sobre la taula una cosa molt interessant i és intenta posar la relativitat en el que és el col·laboracionisme. És a dir, molta gent va haver de col·laborar amb els nazis per sobreviure. I una d'aquestes va ser Coco Chanel, per exemple. I aleshores, des de la nostra perspectiva, a vegades tendim a jutjar a la gent que ho va fer i la sèrie dona una miqueta de marge, de dubte, de dir què haguessis fet tu per intentar sobreviure, no només tu, la teva família, el teu sector professional, el teu talent. I això és molt interessant. Però per mi Balenciaga guanya.
I vinga, que la gent les miri les dues i que compari, després ja en tornarem a xerrar. The New Look, la darrera recomanació, la darrera sèrie des de Serializados. Carles, moltíssimes gràcies, com sempre.
A tu, Anna, fins l'altra.
Adéu, que vagi molt bé. I vos deixem ara amb les companyes de l'informatiu. Ves per nosaltres, tornant demà. Cuideu-vos, salut.
Toquen les 7 i...